Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Els primers raspalls de dents són xinesos.
Collons de xinesos.
Si anem molt enrere, l'antecessor del raspall de dents eren els pals mastegables.
La regalícia.
Eh?
Regalícia.
Regalècia és la regalícia.
Regalècia es diu.
Es diu com es diu? Es diu regalícia.
Regalècia.
Es diu regalècia.
No t'inventis coses.
On ho dieu regalícia?
A l'Empordà, diguem regalícia.
A Sabadell en diem estrep.
I a l'Empordà també en diem estrep.
Estrep?
Per què?
Bueno, és igual, escolta.
I a Sabadell per què?
Em deixeu parlar?
Sí,
sisplau.
Els pals que es mastegaven eren uns pals, no era regalècia exactament, eren uns pals que es mastegaven fins que la punta quedava estellosa, com una escombreta, i llavors amb allò es rentaven les dents.
Ah.
Vull dir que la higiene bucal és molt antiga, eh?
Sí, hi ha gent que encara no l'ha descobert, com en Xuri.
Això és veritat.
Diu que no, diu que no n'ha fet servir mai, no, de raspall de dents.
No.
Seguim.
Sí, sisplau, no,
és igual.
No obris la boca, Xuri.
Escolta,
no.
Un dels primers escrits on es parla de rentar-se les dents és el Kama Sutra, del segle III després de Crist.
El Kama Sutra?
Sí.
I com es rentava les dents? Caiu,
és molt raro, això?
No, la pràctica sexual és estranyó.
No és una pràctica sexual. Bueno, ah. no sé si algú es carda calent veient un altre com es renta les dents, perquè hi ha filies estranyíssimes. Hi ha gent... Sí que és recomanable rentar-se les dents abans de fer l'amor. L'escena aquella de les pel·lícules, que veus dos paios que han passat la nit junts i el dematí es desperten i es comencen a morrejar. No?
Ja, això és molt maco, Peyu, això és preciós.
Allò és maco, allò és com cardar la llengua dins un pot de mel. No? Els xinesos són els primers de fabricar raspalls de dents amb bastonets d'ivori, ossos i pèls de porc senglar.
Hòstia, quin fàstic, per favor.
Sí, noi.
Por de Déu, quines coses.
No tenien res més, tu. És molt dur el porc de... Heu tocat mai un porc senglar?
I tant.
No, és com acariciar una fulla de paper de vidre,
Sí, sí, sí.
Doncs amb allò rentaven les dents abans, tu. Cap al segle XVII, aquests raspalls comencen a arribar a Europa, tot i que al principi es veu que no va agradar.
No va agradar. Mira, és millor anar amb una boca plena de merda.
Sí.
Ah, mira, que fins, també.
Evidentment era una cosa reservada als rics, el raspall de dents només se'l podien permetre la gent de poder i deien que no els hi agradava, que els pèls de porc senglar els hi encetaven les genives, noi. Eren més de la corda del cirurgià dental Pierre Fouchard, el que recomanava rentar-se la boca amb orina.
Amb orina?
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Boig conegut, Peyu. I avui fins i tot es podria dir que ens visita una persona que gairebé és més que un humorista. Podríem dir que és un contacontes o fins i tot un fullet del bosc que explica rondalles. Del que sí que estem segurs és que és un apassionat de la natura a qui li agrada molt explicar-nos-en les coses que creixen.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Godai García! Em fa especial il·lusió aquesta entrevista, perquè la gent no ho sap, però...
Que ho sàpiga.
És el moment.
És el moment. Crec que potser des de llavors no havíem coincidit tots tres junts altra vegada.
Jo crec que no.
En un mateix espai.
No en tinc record.
L'Arnau Tordera, aquí present, en Galdric i un servidor, quan teníem 14-15 anys, vam fer un curs de teatre a l'Institut del Teatre de Vic i anàvem a la mateixa classe. Llavors, tots junts vam preparar Alícia, el País de les Meravelles.
Qui era
legendari, legendari.
Qui era l'Alícia?
No ho sé. No, hi havia més gent.
L'Alícia eren diverses actrius.
Anava canviant perquè era molt modern. Era una adaptació molt moderna.
Això perquè no us aguantaven a vosaltres tres.
També. Jo no sé ni de què feia en aquell moment.
Jo sé bé què faig fer les cançons.
Tu cantaves, ja.
Jo sou Cuncuc. Gràcies, Gandul.
Sí, senyor.
No sé què.
Hòstia, se m'estava
obrint. Probablement la meva primera composició.
Com recordes, Galdric, aquella època, la teva adolescència, quan vas començar a descobrir que et dedicaries una mica a això que et dediques?
O sigui, no vaig descobrir que m'hi dedicaria, però vaig trobar una cosa molt divertida, això de jugar escènicament. Era molt divertit i crec que vam trobar una colla i uns professors que ens van deixar inventar coses. Jo sé que ens deien... Mireu de no acabar tots els esquetxos morint-vos, perquè sempre ens moria. No sé, no saps com resoldre una escena. Sí. Com, bueno, i ara entra no sé qui i ens mata tots.
Sí. I mors, i vinga.
Però poder inventar coses i vam dir, hosti, això és molt divertit, poder crear mons.
Llavors, quan decideixes dir-te Godai García?
Crec que el primer cop que pujo a fer un pseudomonòleg 20 i molt pocs, 21, 22, uns amics tenien un Ateneu i em van dir, aquí farem uns quants concerts, puja-t'ho a presentar. I em vaig inventar aquest nom, Godai Garcia, perquè m'agradava que comencen tots dos amb la mateixa lletra,
sí, sí,
com la del superheroi, saps? De Peter Parker...
Ben ja igual.
Peter Parker.
Sí.
De fet, només passa en Peter Parker.
No, no, no.
N'hi ha més, n'hi ha més.
N'hi ha més. Ara tampoc te'l sabria dir, però n'hi ha més. I ja està. I llavors em van dir, torna a repetir allò que vas fer de Godai Garcia. I ja es va quedar.
I vinga.
No va haver-hi una taula de debat de quin és el millor nom per projectar la teva carrera. No, va sortir així.
I d'aquí vas derivant cap a fer monòlegs, no?
Sí, exacte. Monòlegs, sí, per les festes majors, més endavant ja per locals de comèdia a Barcelona, de cop es van pensar que van descobrir la dels monòlegs,
sí.
I els hi va molt i també van...
Tens una manera ben especial, però, de fer stand-up comedy, diguéssim, de fer monòlegs. Ets gairebé, tens una figura una mica com de contacontes, no? Expliques històries...
Sí, això de l'stand-up, ara ho he dit mig en conya, això de Barcelona, però sí que em vaig trobar que quan vaig començar a baixar a Barcelona, que hi va haver-hi una mica més el boom, la descoberta de l'ofici en català allà, de l'ofici de l'stand-up, jo també vaig descobrir l'ofici de, per exemple, l'stand-up sols parlar de tu mateix, jo no parlava mai de mi mateix.
Clar.
Explicava el conte d'en Patufet, però l'explicava a la meva manera,
clar,
per exemple. I tot de coses que vaig dir, si això es fa així, o es fa així. O...
Hi ha gent que ho fa així.
Sí, hi ha una manera de treballar, però clar, jo no he trobat la meva manera de fer-ho.
Uh-huh. És la millor,
Sí, sí.
Si trobes la de l'altre, no...
Sí.
No.
Bueno, al principi, això deu passar amb totes les disciplines, no? Amb la música, amb tot plegat, que dius, ostres, m'agrada molt aquesta persona, i vulguis que no, ho imites una mica.
Agafes uns referents.
Clar, sí, perquè sí. No pots partir artísticament mai de zero. No, sempre hi ha el que t'agrada, doncs t'influencia.
La Madonna, en el meu cas.
Sí?
Sí.
Se't nota.
Ja es nota.
Hi ha jo quan sento parlar, dic, aquí hi ha alguna cosa de Madonna.
Madonna.
Sí. Sí.
I perquè no l'havies despullat al camerino.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Però l'acabes trobant el teu camí, la teva manera de fer, penses, oi, ara aquí estic còmode, i això és meu, aquest espai.
I d'on et neix aquest amor per la natura, pels animals?
Això... perquè podria dir, els meus pares, quan era petit, en lloc de dur-me al cine, em duien a Sala Deures, que és un lloc de bosc.
Ah, sí.
El Serrat del Duc, sí, és un altre lloc de bosc. I em deien, mira, les mallarengues. Però veien el mateix amb ma germana no li ha interessat mai.
Veus?
Vull dir que deu ser algo que em deu venir de dins, una mica.
A mi em portaven a l'hort i em fotia una ràbia.
T'emprenyava.
I el camp i la peça a preparar el mercat del dilluns em fotia bastanta ràbia.
Però I ara què?
No, ara hi he tornat. Ara m'agrada.
Aquí tenim alguna planta d'aquestes, però són a favor o en contra de les plantes de plàstic?
No sé què hi preguntes.
O sigui, a favor en tant que no, jo no les classifico dintre de les plantes.
No hi ha molta cultura, però, no? De, no sé si ho notes, això, entre el jovent i també entre els adults, perquè sempre critiquem la canalla petita. Molt difícil que la gent et sàpiga distingir un roure d'una alzina. Què hem de fer?
Què hem de fer? És que a vegades, en alguna entrevista em diuen, què, vols que la gent surti més i vagi al bosc? I dic, en absolut, ja. Jo, quan vaig al bosc i no hi ha ningú, em sembla perfecte. Jo crec que el que hem de fer, primer de tot, és menjar de temporada, tenir connexió amb els nostres aliments, que és la manera que ens relacionem amb la natura en el dia a dia.
Sí.
Si féssim això, ja seria...
Un gran pas.
Un pas superimportant. Llavors, si un dia quedem i us ensenyo la diferència entre això, entre un roure martinenc i un roure de... un roure pènol.
Home, ja vas afilar molt prim, hòstia. Comencem entre roure i alzina, de moment.
Sí, sisplau.
Gent...
Roure i alzina. Ja ho... Però jo crec que la gent ja ho sap una mica. Ah, sí?
Tens plantes, tu, a casa, suposo.
Sí.
Se't moren o no?
N'hi ha, a dintre casa n'hi ha, no els hi paro gaire atenció.
Per què?
Bueno, perquè penso... Primer de tot, perquè són exòtiques.
Ah.
Són de dintre, d'aquestes de dintre. I llavors tinc hort a fora, i a l'hort sí que m'hi passo moltes hores.
Sí.
I això m'interessa bastant. Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
Sí,
Sí.
Per què? Tampoc és una cosa que diguis... Les tomaqueres fan més il·lusió.
Ah, jo no sóc tant de tomaqueres.
No.
Sóc de cebes, de patates, de porros...
De coses d'aquestes de sota terra.
Sí.
Pastanagues. Sí.
Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
Bueno, tenim el nivell que tenim,
He estat jo, perdó.
No ha sigut l'única.
És la que fa menys que se'n fuma.
No, la ceba... No, perquè les cebes les hem vist tota la vida, però, per exemple, ara que és època de ceba tendra...
Sí.
Tu fotre't ceba tendra. Tu ara t'aniries a Vietnam i et dirien: oh, aquí hi ha uns indígenes que agafen una cosa de sota terra i la tallen, i llavors com cou una mica, però va tot bé per la salut, i diries: uau, és que són molt savis.
Sí.
I en canvi amb la ceba tendra dius: bueno, ceba tendra, sempre n'hi ha hagut. Bueno, doncs és lo nostre.
És això, eh? Això que deies de perdre temps a l'hort i dedicar-t'hi estona, sí. Creus també que és una mancança de la societat actual, de badar, de simplement anar a observar una cosa, mirar-la...
Totalment. I jo el primer.
Sí?
Per exemple, sí,
tens telèfon mòbil, entenc, clar, estàs amb les xarxes... Estàs,
sí, sí, i per connectar tota l'estona he d'estar molt estimulat tota l'estona. Però anar a veure ocells i remenar l'hort és dels pocs moments en què estic allà, en aquell lloc. Uh-huh. I a l'hort sí que em poso música per allà, sonant-ho a vosaltres. Us escolto, eh?
Ah, sí?
Ah, mira.
Sí. Veus?
Mira. M'agradeu? Ho feu molt bé.
Bueno, felicitats. No, hi ha dies més bons que altres, també.
Bueno, bueno, a mi em fa feliç i ric i tot. Uh-huh. Però sí, però aquesta cosa, per exemple, d'anar a mirar ocells em passa molt, de dir: ara estic aquí i no estic enlloc més.
No m'emprenyeu.
I badar, com està molt hiperconnectat, però just en el moment, perquè no estàs allà com de... que vagi passant-lo de fora, sinó que estàs molt present, diguéssim. Uh-huh. Però gens de místic, eh? Ho estic dient des d'una cosa molt...
Sí, 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 sí,
del dia a dia.
Sí, sí. Escolta, tu des de fa un temps portes entre mans un projecte que es diu Les coses que creixen.
Correcte.
Que és això tan, tan bonic.
Hola, lloves, això són falgueres, vosaltres sou humans, i aquí darrere hi ha guilles, gribes i llagastes, i tots som el planeta Terra. Eh? Això és l'hòstia, això és la performance més gran mai concebuda que anomenem vida. I això, d'ara mateix, està sent Les coses que creixen.
Les coses que creixen.
Faig això.
És preciós, això. És, en soc seguidor i m'agrada molt, aprens moltes coses i és molt divertit. El monopatí és un invent relativament recent.
Mira, encara sort. Eh? Pensava que diries: el van inventar els egipcis, que ja el feien servir.
Sí, feien tot.
Jesús amb monopatí. Sí.
Home, seria maco de veure.
Home, sí, sí.
Amb la túnica així al vent. El que passa és que el monopatí, fins que no es van inventar els terres pavimentats, diguéssim, complicat, eh? No sé si heu provat mai d'anar amb monopatí per un camí de carro.
Ui.
És de mal fer.
Sí.
És de mal fer.
Roda massa petita.
Què creieu que va ser primer, el monopatí o la taula de surf?
El monopatí.
La taula de surf.
No.
Molt bé.
Aviam.
El monopatí.
Home, què dius, boig?
Collons, veus que fa molts anys que existeixen les rodes.
Sí.
Monopatí. Primer el monopatí.
Sí, sí.
Right? I després el surf.
De fet, de la roda en vam parlar en aquest programa ja.
Sí.
De la taula de surf també.
També.
I de la unió de les dues coses és d'on apareix el monopatí.
Mira.
Ah.
Els surfistes tenien ganes de seguir fent surf quan no hi havia onades i es van inventar el surf sobre asfalt, afegint rodes a les seves taules de surf.
Ah, molt bé.
Això va passar, bueno, es va popularitzar als anys 50 a Califòrnia.
Una cosa que us diré també, surferos i skaters, la mateixa merda són, eh?
Respecte.
Clares, eh?
Hi ha molta gent que ens escolta que va amb monopatí.
Molta gent ens escolta amb monopatí?
Potser no, però...
Perquè són uns merdes. Per això no ens
alguns escolten. Sí, jo en conec alguns.
El monopatí es popularitza a Califòrnia. Molta pressió neix a Califòrnia, trobo, no?
Sí.
Són tots molt guapos,
sí,
eh?
Sí,
que és
veritat.
Tot de surferos guapos. Gent amb skate guapos allà. Jo, si ets lletja muntanyola, passes més desapercebut. Arnau, boig conegut o savi per conèixer?
Savi per conèixer. Un veterinari que treballa al banc de sang animal.
Ep.
Però tranquils, no és cap vampir amb interessos financers, sinó un professional que dona segones oportunitats als nostres peluts gràcies a la medicina transfusional.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Marc Beguer. Marc, tu ets veterinari i treballes al banc de sang animal.
Exacte.
Que això és una cosa que la gent no sap si existeix normalment.
No ho sabem.
Doncs sí, sí, existeix, perquè jo
soc significat. No t'has inventat la teva vida.
No m'he inventat. Des del 2009 que treballa. Jo hi soc des de fa un any i mig.
Això és un banc de sang animal que es va inventar el 2009. On està ubicat, a Catalunya?
Sabadell.
Sabadell, eh?
És una empresa portuguesa, la seu està a Portugal. Ells fan enviaments a tot el món, pràcticament, i nosaltres, des de Sabadell, fem enviaments a tota Espanya.
És exactament el mateix que fem amb els bancs de sang humans?
Sí, sí, és pràcticament és el mateix. Com que no hi ha... Quan vam sortir nosaltres no hi havia massa investigació al voltant, tirem una mica de la investigació de medicina humana.
Fixa't. O sigui, al final l'objectiu és recollir sang d'animals, de gossos i de gats, deveu fer?
Sí.
Gossos i gats, perquè quan un gos o un gat té un accident, li passa alguna cosa, no?, o té alguna malaltia, se li pugui fer una transfusió.
Correcte.
Hòstia, i els hi doneu un entrepà i un fruco, també, quan acaben?
No. No. Els animals...
Perquè necessiteu donants, llavors.
Necessitem donants, sobretot de gat, que costa una mica més de trobar donants i tal.
Sí.
Sempre necessitem sang, sempre. Clar, sempre hi ha més demanda que la capacitat que tenim nosaltres
de generar
la sang.
I d'on traieu els donants? Vull dir, es fan campanyes? Perquè no n'he vist mai jo.
Sí, es fan campanyes. Es fan campanyes a les xarxes socials. Tenim una companya, la Maria, que és una crac amb les xarxes socials. I
sí.
Fa, si la gent ens segueix a Instagram, ens segueix a la web i tal.
Com us dieu?
Banco de Sangre Animal.
Banco de Sangre Animal. A les xarxes els podreu trobar. I poden donar sang tots els gossos, per exemple?
Han de pesar més de 20 quilos, ser adults, estar vacunats, desparasitats, etc. I els gats han de pesar més de 3 quilos, també ser adults,
sí.
I no haver rebut cap transfusió anteriorment.
D'acord. I és més fàcil treure sang a un gat o a un gos?
Bueno, la resposta curta és un gos, sempre. Sí. Perquè els gossos solen ser més bonachons, ja sí. Busquem donants, seleccionem donants que siguin tranquils, que es deixin fer i tal. Els gats, generalment, no és tan i tan voluntari.
Sí.
Els hi posem una mica de tranquil·lització.
Sí, com un sedant, diguéssim.
No arriba a ser un sedant, però l'animal està allò una mica drogat, una mica grogui, i deixa treballar. Uh-huh. Llavors, quan ja havíem fet l'extracció, els donem una mica de menjar i ho devoren. O sigui, és una cosa exageradament...
Aquesta era la resposta curta, has dit?
Aquesta era la resposta curta.
I la llarga?
La llarga estarien tota la tarda.
Perquè, clar, depèn de cada gos, depèn de cada gat, sí, i deu haver casos de l'amo, de l'amo...
Al final, que l'animal que no ho passa del tot bé,
sí.
Que ell ja no repeteix, o ja no li recomanem que repeteixi, perquè no el que ens interessa és mantenir els donants.
Com es fa això? Aquí, Mercè, que tu tens un gos de peluix, podem fer una petita demostració de veure com treballeu? No hem portat un...
Ai, tenim un tèquel i tenim això una guineu.
El gos. El gos és més gros.
Això és un gos?
Això és un gos salsitxa. Sí.
El hormiguero, de cop i volta.
Sí.
Home, no comparem, sisplau.
No. Formiguer.
Normalment els posem, com que ja són gossos grans, els pugem a la taula,
sí.
Els tombem de costat.
Clar, 20 quilos, un gos salsitxa, no.
No, clar, no. I treballem amb el que tenim.
Amb gossos, sí. Ah, sí.
Es posen de costat, sí. Llavors es punxa la vena jugular, que és
oi,
la vena d'aquí, sí. Que és molt gruixuda, i és una agulla que és molt esmolada,
sí.
I ni se n'enteren. Mm-hmm. No és traumàtic.
D'acord.
I la bossa de sang, la bossa per recollir la sang, està més envall, llavors sí. Cau per gravetat.
Per gravetat, cau directament.
Ja m'estic marejant.
I com s'està quiet el gos aquí? Quanta estona dura? Una extracció de sang, què pot durar?
Amb un gos, 10 minutets.
10 minuts.
És molt ràpid. Mm-hmm. És molt ràpid.
Bueno, molt ràpid. 10 minuts un gos estirat...
Bueno, però estirat... Com et dic, ja són gossos que són bons, que clar. Són tranquils i tal, i un li fa manyagues per aquí, l'altre li fa manyagues per allà, el propietari li explica un cuento i sí. Tal. Amb els gats és més complicat si ho haguessis de fer despert, perquè amb els gats han d'estar així, en aquesta posició.
Asseguts, diguéssim. Coll,
sí, com que ja estan una mica tranquil·litzats, vale? I tens una persona que l'aguanta així, o li estira el cap així, cap amunt, i el que fa la punció i punxa aquí a la
jugular,
a la
també.
Vena jugular. I aquí sí, com que les venes són més petites, no és per gravetat, sinó que
has de xuclar.
Fem pressió negativa.
Entenc que llavors dura més l'extracció del gat.
I... 15 minuts.
15 minuts.
Posa poca, sí.
Hi ha algun tipus de donant molt buscat? Alguna raça de gos concreta? O que diguis, hòstia, aquest va molt bé.
Bueno, els més... El grup sanguini, perquè ells tenen grup sanguini.
Clar. També. Com els nostres?
No del tot, no del tot. Els gossos poden ser, tenen molts grups sanguinis, fins a 10 o 12,
collons,
però el que es mira, el que es tipifica, el que investiguem, és un, que es diu DEA1, i poden ser positius o negatius.
D'acord.
O sigui, poden tenir aquest grup sanguini o no tenir-lo. Els més buscats, els que n'hi ha menys, són els negatius.
Uh-huh.
I normalment un 30% de gossos són negatius. Hi ha races que són més, que hi ha més individus negatius que positius.
Per exemple
els greyhounds.
No sé què són.
una espècie de galgos...
Com un galgo.
Com un galgos...
Un llebrer, diguéssim.
Un llebrer, però dels que són grossos.
Gros.
Fan servir per...
Aquests van bé, diguéssim.
Aquests són molt
grossos.
Perquè
la sang és molt compatible amb altres races.
Solen ser negatius, solen ser animals de 35-40 quilos.
Sí.
Si pots treure força volum de sang. I, a més, són super tranquils. Són d'aquests que se t'adormen inclús a la taula de tan relaxats que estan.
Comencem descobrint la que és considerada la primera peça de rap en català. No va aparèixer en un disc, sinó en una pel·lícula anomenada Un parell d'ous, que va dirigir el sabadellenc Francesc Bellmunt.
Mira.
És de l'any 1984.
Que el coneixes, Mercè?
Tothom és de Sabadell.
No, el conec, però l'he vista i recordo el Bellmunt.
Qui la canta, o qui la recita, podríem dir, més ben dit, és Sergi Solís, cantant dels mítics Slips.
I mira, canelons, i de segon que has demanat, reina, peus de porca amb mongetes...
Cada cop que posem rap, l'Arnau fa com el mateix gest.
Tu que mires, de mastegar d'una vegada, roba bau.
Però a inicis dels 90, el rap havia irromput amb força a la cultura popular i alguns artistes, malgrat que no estiguessin gaire vinculats al hip-hop i només veiessin aquell nou gènere com un terreny per explorar, van fer les seves apostes dins aquest nou estil.
Un dels casos més sorprenents és el del grandiós Tomeu Penya.
Tomeu Penya rapejant?
Sí, sí, sí.
Què dius ara?
Tal com ho sentiu. Tomeu Penya va fer una de les primeres cançons de rap català de la història. Va ser l'any 1992 i aquest... Taxi Rap. Ja veuràs, ja.
Ai, ai.
Atenció. Rullàs que flipes.
Som atacat i també som defensat. Som estat indiferent, per això no pas en ment de res de tot que tu diràs. Cultureta de cartó que convits en lliçó.
Mola molt, guapo. Està molt bé.
Poses, van belletes. Au a fer punyetes.
Magnífic.
No va ser fins a final de la dècada que un artista vinculat directament amb el hip-hop es va animar a publicar la primera peça de rap en català en un disc exclusivament de rap. Aquest heroi nacional va ser el barceloní, el Dizup, i se'l considera el primer recitador de rap en català.
La peça es deia Jo no sóc polac i sonava així.
Sóc polac, sóc català, jo no sóc polac, jo sóc català, jo no sóc polac, jo sóc català, i si no t'agrada que et donin passar...
Així sonava ara fa 23 anys el primer disc de rap recitat de dalt a baix en català. Això és Tu saps el què de Crim.
Tu saps el que jo et vull dir o què? Que si tu saps el que jo et vull dir. Tu saps el que jo et vull dir o què? Que si tu saps el que jo et vull dir o què? Que si tu saps el que jo et vull dir.
La Pupil·la. Potser aquest nom no us diu res, però... En aquell moment era el sobrenom d'un imprescindible del rap en català, el sabadellenc Pau Llonch.
Pau Llonch.
Doncs escolteu, així sonava aquesta peça de Pupil·la amb Pus a l'ànima del 2003.
Tantes discussions han fet de mi un noi pus i l'ànima amb pus a l'ànima, tot i el potencial unànime. Homes i dones, nois i noies, adones com robots. Consumint esports, consumint estones mortes dirigides entre estones consumides.
Pocs anys després, Pau Llonch va fundar el projecte Adversaris, juntament amb lo Rodrigo Lavinia i DJ Singular. Probablement el grup català de més... No, el grup català de rap més important de la història.
Sí.
I val a dir un moment, Arnau, que volia dir que avui només hem parlat de rapers homes, perquè era un sector molt masculinitzat, però cada cop trobem més referents dones que fan un rap, que és la rehòstia.
Així sonava Quan tornis, quan marxis, d'Adversaris, publicada el 2006. Música, Ger.
Quan tornis, no tiraré el rotllo de menjar-me el coco i si un moment com algú serà només si el desbogo. Si trenco tot el que toco, jo ja no ho sento. I si la marca de Petrarca no se'm nota, no ho lamento.
L'urna, si l'entenem com un recipient on posar-hi les cendres dels difunts, és molt antiga. Se n'han trobat en jaciments a la Xina que daten del 7.000 abans de Crist.
Collons de xinesos.
Sí, sí.
Però aquí fa poc temps, que incinerem la gent.
Sí. Sí, perquè abans tothom s'enterrava.
Bueno, perquè aquí el nostre amic Francisco Franco ho va retardar una mica tot. Es veu que no li agradava incinerar la gent. No. Diu que no...
Matar-los sí que li agradava.
Matar-los, sí, sí. Però no els incinerava. Llavors, no. Bueno, era més d'enterrar-los al primer forat que trobava. Ja. Ell, eh? Mira, això que és el seu amic del bigoti, sí sí que li agradava cremar-los.
Aquell sí, però després no els ficaven a l'urna.
No.
Ficaven un sot.
És que aquests dos, així, les urnes en general, el que és l'urna, no els acabava d'agradar cap dels dos.
No. A Catalunya sí que hi ha una tradició en aquest sentit. L'ús de les urnes és una cosa molt arrelada a casa nostra.
Arrelladíssima.
Sí.
Arrelladíssima.
Les urnes funeràries, parlo.
Vull
dir, uns 1000 anys abans de Crist, abans que els grecs i romans incorporessin els seus costums dipositar les cendres dels morts en urnes, a Catalunya es veu que ja ho fèiem, tu, en el que es coneixen com els camps d'urnes. Hi havia una tradició, que és una tradició que probablement ens va arribar del centre d'Europa, d'Àustria i Alemanya.
Clar, són els pioners en aquest tema.
Sí, prou bromes de Hitler, ja. Ja està. Vale. Sí. Vale. Els camps d'urnes eren grans extensions de terreny on s'enterraven urnes de ceràmica amb les cendres dels morts dipositades a dins.
Clar, és un dos per un, això.
Sí.
T'incineren i després t'enterren.
Correcte.
Està molt bé, això, eh?
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Haig de dir savis per conèixer, Peyu, però dins del sector del rap són bojos coneguts. Des de fa uns mesos han començat un projecte sota el nom de 24 Llesques on volen donar visibilitat al rap en català. Un és catalano i vicenc i l'altre és lleidatana, dues regions on segurament no hi ha gaire tradició en aquest gènere musical, però això no ha fet que tinguessin por d'agafar un micro i tirar barres a tots els escenaris on pugen a actuar.
Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença el senyor A. I. Ainara. Bé, us hem presentat com a savis per conèixer, tot i que en el món del rap català segurament deveu ser dels més coneguts. Per què creieu que el rap i el hip-hop no tenen tanta visibilitat com tenen altres gèneres musicals?
Bé, bueno, perquè és una cultura que al final ve del carrer, que està fora de tot academicisme, no? I no té unes infraestructures tan, no, com les altres, vull dir, segurament per això. També, mira, aquí ja faré una reclamació ja d'entrada.
Vinga,
és que ens perjudica molt l'etiqueta de música urbana.
Sí.
L'haureu sentit tothom bastant últimament.
Sí.
I al final és una espècie de un calaix de sastre llic on hi tiren molts gèneres i al final ha fet que se'ns invisibilitzin molt fora el rap.
Clar. Sí, perquè a més música urbana, vosaltres sou de Camarasa, no?
Com de poble.
Clar, d'urbà, Camarasa no és, diguéssim.
No.
Poder els centres...
Centro.
I Lleida tampoc, eh?
Clar. Escolta, un dubte que tinc. Quan es canta rap, es pot dir que es canta o s'ha de dir es rapeja? No sé com funciona això.
Jo faig les dues coses.
Sí.
I a vegades rebo crítiques. Potser, ja que em diuen que no sóc rapera, que sóc cantant, i dic, ostres, però faig rap.
Sí.
És estrany.
Ja som els catalans sempre discutint, eh?
Sí. O una cosa o l'altra.
Senyor A, eh? D'on ve això de senyor A?
Bé, perquè al gravar el primer tema, jo sobretot quan vivia a Eivissa vivia amb certa incomoditat la meva identitat mig catalana i això. Llavors hi havia molta gent que d'entrada li costava entendre que em deia Adrià.
Adrià.
Sin la N, no?
Com
ho deia? Adrià, no? Hòstia, és un nom molt impronunciable,
home,
no?
Home, d'Adrià pues... a Adrià, costa.
Sí, llavors és una miqueta una reivindicació d'aquesta nostra i del meu nom, mm-hmm. I ja està, sí.
Escolta, en el rap és el gènere on es pot fer més crítica, diguéssim? Perquè sempre s'associa també això, no? A la crítica social, a la reivindicació...
Sí, suposo que va lligat al fet que no sigui tan comercial i podem una mica dir el que ens dona la gana. De fet, és la gràcia.
Sí.
Sí.
S'hauria de poder dir amb tots els gèneres el que ens dona la gana, no? Vull dir, com...
Sí, llavors no et posarien a la ràdio,
depèn,
però no passa
números,
res.
Depèn dels números.
Escolta,
sí, no, nosaltres en concret treballem molt aquest aspecte combatiu i de fet toquem un pal del rap que és el hardcore rap, no, que he estat dient hardcore. Que està molt associat al punk, que també és un gènere super reivindicatiu i bèstia.
Podríem traduir com rap cru, crudité, com la Víctor Català.
Ah, mira, molt bé. No us trucaran del Liceu, per anar a actuar.
No, per què no?
Seria bonic. I us faria gràcia actuar al Liceu?
És fàcil, només mos han de deixar connectar l'ordinador.
Té una bona acústica.
Sí, algun endollà on tenia allà per connectar l'ordinador.
Sí, algú has de tenir, hasta una llarga. Sí, home, sí. Anem al principi. Com us comenceu a interessar vosaltres per aquest gènere musical? Quins són els vostres referents? Com dieu, ens dedicarem a això, va?
Bueno, jo doncs, de molt, molt petitet ja escoltant doncs, els típics Eminem, tot això, i després en seguida ja escoltant rap en castellà i rap en català, Adversaris, tota aquesta gent, Senyor Oca, Homes Llúdriga, bueno, és que hi ha una escena riquíssima i de fa molts anys, i començant rapejant en castellà, però en seguida ja passar-me a rapejar en català perquè és el que més flueixo i em sento bé i el natural, el que em surt millor.
Jo crec que va una mica amb la meva personalitat. Sempre anava a buscar allò que em pogués referenciar a mi, no? I, clar, Amy Winehouse m'agradava molt, però jo no en sé gaire d'anglès i, clar, jo no tinc un grup darrere per poder crear un... No sé, com vaig anar buscant altres estils. Després vaig veure que Lauryn Hill i moltes afrodescendents tenien un poder brutal al rap i vaig dir, ostres! I després van anar sorgint doncs, la Jazz Woman... No, la Santa Salut, i vaig dir,
I com us coneixeu? Perquè un és d'Eivissa, l'altre és de Castelldans, no?, originària.
Sí.
I d'Eivissa a Castelldans hi ha una estona,
Sí, jo ja estava venint molt l'últim any a Catalunya perquè hi ha un moviment cultural brutal i musical, i arran de Catalunya Freestyle, que són les batalles en català que han organitzat des de Replegats, l'Alar, tota aquesta penya, doncs un dia me'n vaig anar a plaça Catalunya i bueno, tenien un guirigall muntat de penya allí, i està ella, i clar, va ser com, però aquesta paia, d'on ha sortit aquesta paia? Vaig flipar. I llavors sí. Ens vam conèixer i ha sigut supernatural tot.
Ha sigut gràcies a la competició d'improvisació en català, que des de fa uns anys vaig començar fent un castellà, perquè això no existia, en català no, encara no, és la primera, sí. Catalunya Freestyle. I jo al carrer, doncs allí amb els xavals del barri...
Expliquem una mica en què consisteix això del Catalunya Freestyle, sí, perquè la gent que no estiguin molt avasats al tema, què és això?
Doncs és la primera competició de rap improvisat en català.
Val. Improvisat, o sigui, tu arribes allà i què has de fer? Et donen uns ítems o...
No, pugem a l'escenari una parella que s'escull a l'atzar i no som gaires noies, llavors parlo com el 3%.
Déu-n'hi-do.
Sí.
3% ja, eh?
3%. Parlo com el 3-4% com a molt, estem pujant a poc a poc. Llavors, és veritat que el que jo escolto dels meus companys homes és que aquestes batalles es basen una mica en la humiliació de l'altra persona i llavors guanya doncs, el més...
Humiliant.
Sí, algo així.
A veure si més del 3% va pujant i ho anem canviant, això, poder.
És complicat, però allí estem. A mi també m'agrada jugar.
Sí.
Però és la gràcia enfonsar l'altre, no?, també.
Sí.
Pels músics, que sapigueu que Spotify va llançar una edició limitada d'una urna funerària amb altaveu de música integrada.
A la urna?
A l'interior, sí. Ai. Era per portar la música al més enllà.
Mira.
Et marceja l'agulla aquesta. Quan val això?
Després t'ho dic. És una edició, no?, que Spotify i Liquid Death...
Liquid Death, que
és una marca americana de bueno, fan aigua.
Aigua
per beure.
Sí.
Que es diu Liquid Death, que vindria a ser com el bitxí català, però amb una estratègia de màrqueting una mica més bèstia.
Sí.
Bastant.
Més rapera.
Fan aigua amb gas, aigua normal i corrent, i li diuen Liquid Death perquè és el líquid de la mort.
Ah, ostres.
Perquè juguen amb el fet, sí, no que te la beguis i et moris, no. Sinó que juguen amb el fet de que quan te la veus el que mates és la set. Doncs aquesta gent que sempre relaciona el seu màrqueting amb la mort van fer amb Spotify aquesta edició de 150 urnes que a l'etapa incorporen un altaveu de Bluetooth. Mira, i pots fer sonar la música que li agradava més al mort.
És preciós, això és preciós.
Oh, insisteixo, Mercè, quant costa i on es pot comprar això?
No, aquest pesat val uns $495.
Bueno,
però edició limitada, ja no en queden.
Ja vindrem a cantar nosaltres, si vols, Arnau.
Sí.
Sóc una metgessa, una bruixa del llenguatge, malabars en ritme al cim sense repòs. Com una guspirant, sent l'afany que m'il·lumina, quiromància, amància, ratlla, barra llarga, surt veloç. Som i tant si neva o plou, com qui fàcil se'n fa un tou. Repartim i en sobre flow, llesques en és tot res nou. Digues-li-ho. La renaixença. Oh.
24 merdes, ves preparant les vèrtebres. Rimes tan ràpides que no et donarà temps a veure-les. Esquerdes a les teules, vendes, ferides obertes. Desmila, ja t'esquitxarà. Crec que esteu fent un mar d'un pull. Em diuen boig, però jo prefereixo full. Majarà que porta bona mata de fonoll. Amb un pit que us doblega la molla del coll.
El cucurutxo.
Sí, el cucurutxo, cucurutxo.
Què?
El cucurutxo. Sí, el cucurutxo. A mi no em tocava veure els pebrots.
Què passa, Fel?
No, tinc ganes de saber qui es va inventar el cucurutxo.
Ah, sí? T'agraden els cucurutxos?
Però jo tinc ganes de saber qui va inventar el cucurutxo perquè aniré a trobar els seus descendents i els hi fotré cucurutxo cul amunt.
Què dius? Què dius? Què dius?
Que sí, que sí, que sí.
Quin problema tens amb el cucurutxo?
Tu vas a comprar un gelat, amb un gelat de cucurutxo, esclar que vull cucurutxo, i encara no has sortit de la botiga, m'agrada, em deia, et comença a regalimar tot el gelat per sobre el cucurutxo que vas pel carrer llevant.
No, i pres la gràcia, has de llepar per sota, t'acabes el gelat.
Llepo el que em dóna la gana.
Llepa que et doni la gana.
A mi el cucurutxo, a mi, digue'm qui l'ha inventat, digue-m'ho, sisplau, i acabeu el programa vosaltres.
Ja t'ho diré, ja t'ho diré, ja t'ho diré un moment.
Trobo que és una manera de començar el programa molt agressiva.
Però és que acabarem malament, acabarem malament.
Perquè aneu a provocar.
Us explico com va néixer el cucurutxo. No sé, hi ha dues versions, no sé si voleu la real o la més èpica.
L'èpica, l'èpica, ja posats a fer.
També diuen que és real. Diuen que a l'Exposició Universal de Sant Louis, als Estats Units, l'any 1904, Arnold Fornachow, un venedor de gelats, va tenir tant d'èxit que es va quedar sense terrines, es va quedar sense recipients. I just al costat hi havia l'estant d'un venedor de neules. Llavors el venedor de neules, amb la mateixa massa, va enrotllar-ne una en forma de con i van posar-hi la bola de gelat a sobre.
Sí. I això m'ho crec.
Mira, podria passar. És Ernest Hamui, és aquest venedor de neules d'origen sirià, i ell reclama ser l'inventor del cucurutxo. Però, bueno, n'hi ha tants d'altres que ho reclamen que no se sap qui és, Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita una sàvia per conèixer, vinculada des de ben petita al món dels correfocs. Dóna forma i vida a vestits, a paradiables, bèsties, dimonis i tota mena de banyuts. Amb 25 anys d'ofici, pel seu taller hi han passat més de 200 colles. És tan treballadora que, si li ho demanessis, seria capaç de vestir el mateix Lucifer en persona.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Olivia Cross! Què ha de tenir un bon vestit de diable per a la gent que no estem tan ficats en el tema, perquè es consideri un... Dius, hòstia, això està molt ben fet, això és un bon vestit de diable. Què ha de tenir?
A veure, primer que tot, bon teixit.
Bon teixit.
Un teixit...
Ves apuntant, Xuriguera.
Sí, bon teixit.
Tu pren apunts, sí.
Exacte.
Bon teixit. Bon teixit, un gramatge resistent.
Formatge, què?
Gramatge.
Gramatge.
Ah, gramatge.
Sí. No està fent la llista al súper,
Que no sigui una cosa de paper de fumar.
Ah, tupidet.
A parlar una mica ràpid,
No pateixis.
Baixa, jo el WhatsApp a 1:30 sóc molt ràpida. A veure, apunta. Un gramatge resistent...
Formatge resistent.
Formatge resistent.
Digues.
Pernil
d'ou.
Què més?
Bones costures.
Bones costures, això és important.
La brasa.
Bones costures, però ben, jo què sé...
Ben cosides.
Reforçat a les zones on... A veure, els diables van a la guerra, que dic jo.
Clar, clar.
Llavors el que es tira per terra, i el que no sé què, vull dir, si ho fots de cosir de qualsevol manera, en dos dies tens la costura petada, la banya com cal.
La resistència del fil deu ser important, també.
La resistència del fil. Fil de texar, si convé, t'hi passes dues vegades, i, bueno, i sobretot és això. Bàsicament, la... El que dic jo és un bon teixit de base, que avui en dia els teixits ja no són com antes.
Costa,
Clar. És que...
D'on els treus? On els vas a buscar, els teixits, tu?
Doncs jo proveeixo generalment amb una empresa valenciana, i llavors els feltres, que és també... Jo bàsicament treballo el... Bé, un vestit es fa de cotó i lli.
Cotó i lli.
Cotó i lli, bàsicament, que són materials que la gent té un concepte amb l'ignífug, que a vegades te diuen, hòstia, volem un vestit ignífug. Vale. Però l'ignífug no té res... A veure, confonen que el cotó o el lli són materials ignífugs. No, a veure...
O sigui, realment un vestit de diable es podria arribar a cremar.
Es pot cremar i, de fet, es crema.
Sí.
Es crema, s'aixina, el que sigui. Llavors, dintre el que hi ha, has de mirar avui en dia al mercat, doncs, anar a buscar els materials més bons de l'oferta d'avui en dia. Llavors, els llins són molt cars.
Sí.
I els cotons, la seva qualitat-preu, són més barats.
Llavors... Escolta, i tu com hi entres en aquest món? D'on ets, Olivia?
Jo sóc de Riudoms.
De Riudoms.
Sí.
Riudoms, al Baix Camp, al costat de Reus, això
sí,
és.
Sí, al costat de Reus, Laia.
I a...
Reus, no Riudoms.
Clar, no, però al costat ja tenim la rivalitat aquí.
Ja hi havia tradició a Riudoms de colles de diables, o com t'hi fiques en aquest món?
A Riudoms es va començar a remuntar la colla des del 1992. Uh-huh. I, bueno, hi havia tradició al Baix Camp, des de més antic, sobretot els de Reus, que amb la seva baixada que fan tradicional de Misericòrdia i tota la pesca, els pobles del voltant, però en principi era una reunió de gent que s'apuntava, no hi havia la colla en si formada.
D'acord.
Abans es va muntar el 1992, jo vaig arribar al 2000, hi havia uns pocs vestits, no n'hi havia de la meva mida, i llavors jo volia ser de diable i volia tirar foc i pica, i almenys cremar l'adrenalina, que sempre vaig més enxufada que el d'això.
I volies un vestit que no trobaves a la teva mida.
I no n'hi havia, hi havia de dos vestits més petits, però ja estaven ocupats, i dic, escolteu, jo em sembla que sé cosir, perquè jo portava, des de petita, era que tenia 5 o 6 anys, que la meva mare sempre cosia, mon pare feia com... Jo tenia les idees com inventava, com... Sí. Era molt creatiu, vale? Dintre el pagès i tal. Llavors jo vaig pillar del creatiu de mon pare, que sempre feia invents per casa, i mama, com se fa una màniga d'una nina, i llavors...
Feies roba per les teves nines.
Feia roba per les nines, després em feia invents per a mi. Veus? Ara ja no em coso res, perquè en casa darrere el cuchillo de palo.
Sí. I ara et dediques a cosir vestits per diables.
I ara em passo 24 hores 7 dedicada als diables.
Perquè per qui treballes? Qui són els teus clients? Distribueixes per tot Catalunya?
Per tot Catalunya, l'Ekeitio, que és del País Basc, aquests són agermanats nostres, de la nostra colla, i part del País Valencià, part de la Catalunya Nord, i això.
Quan és tard de fer un vestit d'aquests?
A veure, concepte de... Clar, cada poble té un concepte sobre què representa el vestit. Per els de l'Arbós, per exemple, per dir alguna cosa, el seu vestit és tal, llavors no concebeix... Cadascú concep un vestit com amb les característiques que té el seu propi vestit. Per tant, és molt relatiu.
Clar, perquè com ha de ser, t'ho diuen ells, o
clar,
proposes tu?
Clar, pot ser un vestit ple de figures... Mm-hmm. O pot ser un vestit que només te portin vora, viu aquí al davant, una franja aquí baix i una franja als peus.
Clar, cada vestit és un món diferent.
Cada vestit és un món, com jo que sé, que te'n vagis a la tenda de sofàs i dius què val un sofà o... Quan,
però els dissenyes tu?
Depèn. Hi ha colles que et venen amb les coses... Còpiem el disseny anterior, si convé renova-lo, simplifiquem una mica el disseny de tal manera que sigui més pràctic,
sí.
Però altres colles et venen sense saber res. Mm-hmm. Llavors me'ls poso allà al costat i els faig parlar.
M'han dit que ens has preparat un regal.
Sí.
Tenim una...
Sí.
La Mercè, ensenya'ns això que ens ha preparat l'Olivia, sí. Perquè crec que serà espectacular. Atenció.
Bueno, espectacular no.
Home,
sí que ho és.
És una capa de diable dissenyada especialment amb la C trencada de la Renaixença a l'esquena.
No.
Àlex, posa-te-la, sisplau, perquè això pugui lluir bé i perquè ho veiem.
Home!
Recordes el més car, el més elaborat? Què
valia? El més elaborat de tot, això, cap als 600 euros.
Un?
Un, sí, clar, però és que igual hi ha 50 hores de feina.
Ostres. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Clar, és que sí.
Sí, 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 sí.
Hi ha vestits que, clar, a vegades el concepte...
Perquè el procés és tot manual, imagino, és tot artesania.
Sí, jo ho faig tot, bueno, ho faig tot a mà, però bueno, a mà i cosit a màquina.
En màquina, sí.
Clar,
sí.
Vull dir, però...
Però li poses tu la tela a la màquina.
Les flames, sí, les flames les faig totes jo i, bueno, les meves companyes... Que jo presento, diguem que jo faig la presentació,
el disseny,
sí, sí, sí. Tot això.
Els patrons i
llavors,
tota la història.
I llavors les meves companyes, la Mercè i la Tere, sort d'elles, que amb això m'ajuden a tirar endavant, perquè sola no podria.
Clar, clar.
I clar, jo els he deixat tot per cosir amb agulles i tal, però sí que tot ho tallo jo, perquè cada vestit, diguem que no són tots iguals.
Sabeu quin és el país del món on es ven més gelat?
Itàlia. Itàlia.
On siguin més bons.
Ah. On se'n venen més.
Oh, cony, a la Xina. A la Xina hi ha molta gent, a la Xina.
Sí.
No és la Xina.
Són molts els de la Xina.
Sí, sí, però no, és als Estats Units.
Als Estats Units.
Amb aquells perols de gelat que venen als supermercats.
Allà, si es carden unes galletes... Oh. Jo sóc molt aficionat al programa aquell de Com vivir con 300 quilos.
Aquests.
I els veus que compren unes galletes de gelat i amb cullera supera i vinga.
Sí.
Curiós, allò.
L'any 2015, ara sí, a Itàlia, es va construir el cucurutxo comestible més gran del món, a Rimini. a Rimini, és a sota Bolonya.
Sí.
I es va fer un cucurutxo de 3 metres d'alçada.
Ah, Déu-n'hi-do.
D'altura.
Ah, perquè també no hi ha Rimini, cardaré foc a Rimini.
Ai, Pel, què és aquesta animadversió envers els cucurutxos?
No m'agrada els cucurutxos.
Vol terrina, ell vol terrina.
Vull terrina.
Què ens portes avui? Què ens expliques?
Avui us explicaré la faula del cucurutxo.
La faula del cucurutxo.
Carai.
Sí. Uh-huh. Sí. No doncs és una,
no una faula.
És una faula.
Però no existeix.
No, és una faula que he escrit jo sí. I que us deixarà completament indiferents. Doncs la nostra faula comença amb un cucurutxo que és a l'expositor d'una gelateria i es creu al centre de l'univers. No el jutgeu, és normal, és un cucurutxo d'exposició. Ell sempre llueix el mostrador de la gelateria. Es considera a si mateix un exemple per la resta.
Superior als altres gelats.
Exacte, com el rei d'Espanya. És el rei d'Espanya dels cucurutxos.
Correcte.
Té l'honor de veure entrar i sortir a la clientela de la gelateria.
Sí.
Infants que criden massa tot i estar en un espai tancat. Adults que dubten quin tòping posar en el seu gelat de vainilla, però no van dubtar tant a l'hora de tenir fills. I jubilats que obvien que amb la diabetes que pateixen no haurien de ser allà dins.
Podria ser el meu avi.
Exacte. No sé el teu avi, però el cucurutxo d'aquesta història és feliç.
Veus?
Però un dia deixa de ser feliç, perquè li arriba l'hora d'abandonar el mostrador.
Ai, pobre.
Per què l'ha d'abandonar? Vés a saber, Peyu.
No ho sé.
Potser ja no queden més cucurutxos a la nevera i és venut a un adolescent granellut que està disposat a pagar 5 euros per ell. Mm? O potser és llançat a les escombraries perquè els raig de sol que rebia el mostrador doncs l'han descolorit i ja fa mala pinta. No?
Sí, que és veritat que passa.
Això passa, eh?
Sí.
Sigui quin sigui el motiu pel qual no està exposat als ulls de tothom, el cucurutxo de la faula ens dona una lliçó de la qual hem d'aprendre. I és que el gelater ja el posa i el treu al seu gust. Fent el mateix que el sistema en el qual vivim fa amb tots i totes nosaltres.
Ens posen i ens treuen.
Exacte. No som tots el cucurutxo d'aquesta faula?
Sí.
Formem part d'un sistema que ens utilitza segons els seus interessos?
Sí.
Sí. Se'ns fa servir de reclam quan se'ns necessita, però a la mínima ens venen el millor postor. Hòstia. Ens mostren orgullosos quan som brillants, però s'encens a les escombraries quan els nostres dies bons pues, han quedat enrere. El més important és que estigueu alerta, perquè el sistema és tan cruel com els gelaters i les gelateries ho són amb els cucurutxos. Però a diferència de les gelateries i els gelaters, doncs el sistema no, està obert tot l'any, no només a l'estiu.
Ah.
I aquesta és la faula del cucurutxo.
La faula del cucurutxo.
Bravo.
Mira, la teniu per explicar-la als vostres fills.
Exacte.